Ella és pintora, artista, nascuda a Alemanya i vinguda a Sant Cugat a la seva adolescència. Molt propera a la figura de Gabriel Ferrater, molt vinculada a la cultura de Sant Cugat i testimoni també de la moguda santcugatenca dels anys 60-70. No? Avui tenim el Connectats a la Doris Loiser. Bona tarda, Doris.
Hola, bona tarda.
Abans de començar a parlar una mica de la teva vida, el passat 28 de febrer vas protagonitzar un acte amb motiu de l'any de Gabriel Ferrater. Com va anar aquest acte?
Bé, en realitat jo hi vaig anar convidada per en Josep Canals, que és una mica l'artífex de tota aquesta moguda que ell promou, que és un intent de donar a conèixer la figura del Ferrater com a persona del carrer, és a dir, com a habitant de Sant Cugat, no des del punt de vista de la literatura ni de la poesia, sinó simplement com a persona que anava pel carrer, que anava al Mesón, que saludava la gent, i llavors la idea del Josep Canals ha estat intentar promoure aquesta figura, fer-li un homenatge a en Ferrater des del punt de vista de persona del carrer.
Mm-hmm. Després parlarem més de la figura del Gabriel Ferrater, però et vull preguntar, perquè clar, hem dit a la presentació nascuda a Alemanya, quan arribes a Sant Cugat, hem dit a l'adolescència, més o menys quan arribes?
Mira, jo vaig arribar aquí, no a Sant Cugat, sinó a Espanya, diguéssim, a l'any 59, 1959. Llavors vam viure 6 anys al Maresme, i després, quan jo tenia 12, vam venir aquí a viure a Sant Cugat per motius de feina del meu pare. I des de llavors que estic aquí, he anat a l'escola de monja, Santa Isabel, i bueno, i he fet, i és que no, sempre he viscut a Sant Cugat, des de llavors.
Uh-huh. Un canvi, no? El Maresme a Sant Cugat,
sí,
canvia molt, no?
Sí, sí, perquè la gent de la costa és molt oberta, i vam encaixar molt bé, teníem uns veïns meravellosos que ens ensenyaven tot, però aquí a Sant Cugat era un canvi, en tant que era un poble molt petit, molt tancat, és a dir, que la gent es girava quan passaves perquè t'havien identificat com un que no és del poble, sí, sí. I clar, sí que va ser un canvi, això era com tirar enrere una mica, no?
Mm-hmm. I per què m'has dit que el canvi del Maresme a Sant Cugat es produeix per motiu de feina del teu pare, però el canvi d'Alemanya a Espanya també...
Exactament igual. Va ser que nosaltres, bueno, la meva àvia va venir a viure amb nosaltres els últims anys de la seva vida, que és l'única àvia que vaig conèixer, i al morir-se la meva àvia, el meu pare va pensar que era un moment per fer una gran aventura, que era anar a buscar feina a l'estranger, perquè pensava que hi havia moltes coses per fer, més que a Alemanya. El meu pare treballava, havia ja treballat amb dues multinacionals, i ell deia que allò era com entrar a l'exèrcit, és a dir, que tenies que anar pujant a poc a poc, que era molt avorrit tot allò. I ell volia venir a un país, diguéssim, on estava tot més poc desenvolupat, i que ell pogués fer una feina més per ell mateix, no? Bueno, treballant per altres, però amb una llibertat per fer coses que a Alemanya no li deixaven.
Clar, a mi em sobta perquè, clar, jo nascut aquí, amb família també d'aquí, del sud, sempre m'han explicat que era la gent d'aquí la que marxava cap a Alemanya precisament per trobar feina.
Sí, en llavors... aquella època era així. Sí, sí, sí.
I em sobta que al contrari
estava
també.
Així de gent amb la maleteta de cartró que s'anava a treballar a Alemanya. Sí, sí.
Uh-huh. I de quina zona ets d'Alemanya?
Mira, jo sóc de Mainz, que és la ciutat que fins ara aquests últims anys ningú la coneixia. Ara la gent la coneix perquè hi ha un equip de futbol de primera, però bueno, el pes més important de Mainz, a part de ser una ciutat universitària que passa al Rin, és on va néixer l'inventor de la impremta, el Gutenberg. Uh-huh. I té fama,
tot i que el futbol sempre ho agafa tot.
El futbol va venir després.
Però la fama d'una ciutat té fama per alguna cosa, però quan arriba a l'esport,
sí,
es coneix.
Jo aquests últims anys em sorprenc de que la gent sàpiga que existeix Mainz.
Com era la Doris petita allà a Alemanya, abans de fer el canvi cap a Espanya?
Bé, fins als 6 anys les memòries sempre estan una mica desdibuixades i potser reforçades per fotos que els pares guarden, no? Però, bueno, jo el recordo feliç i contenta, la veritat. El meu pare era aficionat a pintar i a fer fotos, i que ell mateix revelava i tot això, i llavors em portava els dissabtes a passejar mentre la meva mare netejava la casa, i ell i jo ens anàvem a passejar. El meu pare prenia punts de coses del Rin, més que res, les barques, i en fi, el lloc és molt maco, és molt, francament, és una ciutat maca amb racons molt macos, i jo la recordo molt, molt bé. Després, de fet, el temps que vam estar a Mainz va ser poquet, perquè quan jo tenia 4 anys ens vam anar a viure a Frankfurt, també per feina del meu pare. I aquesta època la recordo ja millor. Però molt bé, la veritat. Feliç.
Feliç, pare que em comentava que pintava, sí, que era aficionat a la fotografia, per tant entenc que des de sempre, des de ben petita, ja sí, artista, no?
No, bueno, el meu pare era aficionat i jo sóc aficionada. Mm-hmm. Jo mai a la vida he dit que jo era artista, mm-hmm, m'entens? Perquè si jo penso que Van Gogh o Miguel Ángel, vull dir, eren artistes, com puc dir jo que jo sóc artista? Per Dios, vull dir, no. Mm-hmm. Jo només sóc una aficionada que s'ho passa bé fent-ho i ja està. I llavors, des de que vaig fer un viatge a l'Índia, al tornar, com que tenia al cap moltes imatges i fotos i coses que havia fet, doncs ho vaig intentar plasmar i vaig fer una petita exposició que es deia Viatge a l'Índia, i bueno, i vaig veure que tenia bastant, despertava bastant la curiositat de la gent. Uh-huh. I des de llavors jo m'he especialitzat en pintar cases, uh-huh, una cosa rara.
Ara parlarem de la Índia i d'altres viatges, perquè ens has dit que, fora de micro, ens has dit que t'agrada molt viatjar, però per tancar ja l'etapa d'aquest canvi d'Alemanya a Espanya, quan arribes aquí a Espanya, com és, quines sensacions tens, com va ser aquest canvi?
Bé, aquest canvi va ser més important pels meus pares que pels nens, perquè els nens de seguida s'integren i et bellugues i fas coses i... Però jo l'època de Masnou la recordo molt bé, sempre jugant a la platja, vull dir, uns estius llarguíssims, i inclús els primers anys després de venir a viure a Sant Cugat i anàvem a passar els 3 mesos, com era en aquella època, a la costa, a Masnou, i el meu pare doncs venia els caps de setmana, això ho feia molta gent. Uh-huh. I després venia aquí a Sant Cugat, l'escola de monges, que tinc que dir que va ser una bona escola, que em van tractar molt bé, perquè en teoria jo no era catòlica, i els meus pares no eren catòlics, i en canvi van permetre que jo matriculés a l'escola, i m'ho vaig passar i no tinc cap trauma de l'escola de monges de Sant Cugat, que era molt progre per l'època, perquè teníem la Sor Elvira, que era una monja que organitzava viatges tremendos, vull dir, a París, a Holanda, a tot arreu, i cada any fèiem un viatge amb autocar, i molt bé, molt bé, uh-huh, molt bé.
Suposo que també...
I amb sí, aquesta davant, escola, amb aquesta escola Santa Isabel, és on, quan jo feia 5è de batxillerat, l'escola va tenir la idea de fer una revista, uh-huh, de l'escola, que fos pels alumnes i pels pares. Aquesta revista ciclostilada, vull dir, feta una per una, es deia Rambla 8, que era el número 8, era el número de, era l'adreça de l'escola. Era Rambla Ribatallada 8 i la revista es deia Rambla 8. I aquí jo vaig entrar de seguida al consell, diguéssim, redactor, sí, i em vaig apuntar a fer articles i revistes, a entrevistes, uh-huh, perquè sempre m'havia agradat escriure, i d'aquí va ser després la entrevista amb en Gabriel Ferrater. Uh-huh.
Però quina temàtica tenia aquesta revista de Rambla 8?
L'escola.
L'escola, no?
Era temes passava de l'escola, és a dir, cada nena, jo em vaig apuntar a les entrevistes, i altra gent feien articles dels viatges que havien fet, de mil coses, o sigui, hi havia articles, diguéssim, d'opinió també.
Per tant, vas tocar aquesta vessant periodística?
Sí.
I què, quin et va agradar?
Sí, el que passa que ara, rellegint moltes coses, pensava, mare meva, que ingenua que era, no? Però bueno, que és normal, és per l'edat.
Clar, i tant, i tant. Com dèiem, vas viure, també ho hem dit a la presentació, vas viure la moguda santcugatenca, no?, dels anys 60 i 70. Què records tens d'aquella època?
Bé, aquella època jo tinc que dir que quan jo anava a l'escola sempre hi havia una diferència entre les altres nenes i jo. Perquè, començant perquè jo era molt alta, amb la qual cosa les monges de seguida van dir aquesta a jugar a bàsquet per alçada.
Això encara es manté,
A mi no m'agradava gens. L'únic que m'agradava del bàsquet eren els entrenaments que fèiem entre setmana. Però després sortia a jugar els diumenges a tot arreu, allò que fèiem, allò ho trobava horrorós. I aquí justament fent... hi havia una pista de bàsquet al costat de l'escola Santa Isabel, on ara hi ha el Sàbat, que és una pastisseria, tot aquell bloc, allò era un terreny de les monges. Hi havia una pista de bàsquet i per allà ensejàvem, no sé si dos o tres dies a la setmana. I clar, jo la moguda, aquesta suposada moguda, si és que se'n pot dir, va ser més, per mi, personalment, més a partir dels 70 o finals dels 60 que no pas a principis, perquè jo era massa joveneta. I llavors un cop vaig acabar ja a l'escola de monges i vaig fer cou i tal, i vaig començar a la universitat, doncs em vaig integrar molt a les entitats que hi havia a Sant Cugat. Vaig ser presidenta d'Amics de Sant Cugat, després, abans, anys com a vocal, vaig participar molt amb el Club Muntanyenc, vull dir, a nivell de poble, la Festa de la Tardor, el Consell de Cultura, vull dir, una persona que em bellugava moltíssim per Sant Cugat.
I a part que Sant Cugat ofereix molta d'aquesta vida, no?, perquè hi ha moltes entitats i ofereix fer poble a través de les entitats.
En aquella època franquista hi havia molta solidaritat per fer coses. Hi havia totes les associacions de veïns que col·laboraven moltíssim, que tenien força. Era un ambient molt, molt interessant i molta gent va estar lluitant, s'ha de dir, sense cobrar un duro i sense cap medalla i sense ni passar la glòria tampoc.
I és en aquesta època també on comences a viatjar molt o quan és quan dius... perquè m'has comentat que les monges feien, no? Se proposaven molts viatges.
Sí, molt interessants, però com que no omplien l'autocar, perquè en aquella època hi havia molt poques persones que anaven a l'escola, perquè era una escola de pagament, vulguis que no, doncs llavors venia gent del poble. Vull dir, venia la senyora Sabas, la senyora Castellví, vull dir, les persones així de Sant Cugat s'apuntaven al viatge i com que érem les monges, doncs els marits es quedaven tranquils. Però bueno, això va ser una cosa interessant i la veritat és que molt bé, però després el meu primer viatge va ser escapar-me de casa i anar-me a Formentera.
Això amb quina edat?
Amb 15 anys.
Amb 15 anys?
Sí, feia 5 de batxillerat, sí, que ja era època hippie. Això era una època... I llavors, esclar, jo em sentia molt atreta per aquest moviment i per aquests canvis que estaven havent, però que jo a l'escola i a Sant Cugat això no ho veia. I llavors, vull dir, vaig conèixer un noi que els seus pares estiuejaven aquí, eren de Barcelona, i quan va acabar l'estiu, doncs jo cada setmana baixava a Barcelona per trobar-me amb aquest amic, i aquest em descobria tot el món així més... progre, marginal, digue-li com vulguis, vull dir, de Barcelona, no? Tipo Jazz Colón, el Tabú, llocs d'aquests en aquella època del barri xinès, el barri... En fi, em va introduir en aquest món que em va seduir moltíssim, no? Moltíssim. Que, per cert, aquest amic ara mateix té una exposició a Barcelona, que va morir amb 50 anys, i té una exposició antològica molt interessant, era Luis Claramunt.
Per tant, amb 15 anys marxes cap a Formentera?
Sí, i em vaig quedar allà 3 setmanes, els meus pares desesperats, però al final tot es va reconduir, perquè el problema és que abans, si volies fer vida a Barcelona, els trens t'ho impedien, perquè l'últim tren no sé si era a les 10 o les 10 i mitja, llavors no havia un altre fins a les tantes a la matinada, a les 6 a la matinada. I clar, això era un problema. A mi m'agradava molt ballar, m'agradava baixar a les discoteques a Barcelona, i en fi, amb això vaig tenir algunes encontres així forts amb els meus pares, fins que finalment van accedir, perquè van veure que, bueno, que com que tampoc no abandonava els estudis i ho feia, traia bones notes i tot, i des de llavors, doncs, tot això es va arreglar molt i ja vaig tenir via lliure. I llavors vaig començar a anar a Londres, vaig anar com 10-12 vegades a Londres, sempre jo sola, perquè jo tenia el sentit del feminisme molt clar i havia començat a pensar sobre la meva vida, ja veia que jo no em casaria, que no tindria fills, que jo volia fer tot sola, volia demostrar-me a mi mateixa a veure què podia fer i què no. Quan totes les nenes de la meva edat, si no érem una amiga, no feien res. I per no dir-te que els pares no les deixaven ni baixar a Barcelona soles amb el tren. O sigui, hi havia una diferència entre les altres nenes, no? Molt, molt forta. I a partir d'aquí, que ja vaig anar moltes vegades a Londres sola, vaig començar a anar a concerts sola, vaig començar a anar... Bueno, volia fer coses sola per medir-me a mi mateixa, a veure si podia o no, per no dependre de ningú. I vaig veure que sí, que ho podia fer. I a partir d'aquí vaig fer un supergran viatge, que era el de Ceilán, a Sri Lanka, l'antiga Ceilán, que és el que més em va impactar i potser per ser el primer. I després vaig fer una llarga estada a la Índia, a Tailàndia, però abans ja havia anat amb autostop fins a Istanbul 2 cops, havia anat 3 vegades al Marroc, havia anat, tornat sempre a Formentera, és a dir, hi havia aquell caldo en aquella època així molt atraient, molt atractiu per una persona jove amb inquietuds i com jo.
Clar, això estem parlant de la teva adolescència, dels 15 als
sí.
20 o...
Sí, sí, i llavors, esclar, als 15 vaig conèixer en Ferreter i vaig pensar que com que ell en aquell moment donava classes a l'Autònoma, i vaig pensar, doncs jo vaig entrar a l'Autònoma al 72, però clar, el curs començava al setembre i ell es va morir al maig. O sigui que per poc no el vaig eixamplar a la universitat, que és el que a mi m'hagués agradat després tenir-lo com a professor. Però no va poder ser, no va poder ser. Es va morir abans.
Dèiem també que ets pintora, no?
Aficionada
a la pintura.
Sí, jo sempre he fet només exposicions en llocs no comercials, tipus restaurants, bars, biblioteques, bueno, llocs que no eren galeries comercials, no? D'aquestes galeries oficials. No.
M'has dit abans que no et consideres artista perquè consideres artistes a clar, altres pintors com Van Gogh, per exemple, no?
Això ja mereixeria un programa en si mateix, parlar què vol dir ser artista, no? Si el gol del Messi és una obra d'art o no. Vull dir, és un tema molt ampli.
Clar, però llavors et pregunto, les teves obres no les consideres art? Entenc que sí.
No. Home, són purament un divertimento i m'agraden, compartir-les amb altres persones que també els hi pot agradar.
I quan la gent diu que les teves obres són art, que...
Jo no m'enfado.
No?
No. Diguin el que vulguin.
Quan és realment el moment en què t'interesses per la pintura? Des de ben petita?
Sempre.
Un cop arribes aquí?
Sempre. Jo tinc dibuixos de quan tenia 4 o 5 anys perquè el meu pare els guardava. I després, molts anys després, me'ls vaig retrobar. Però és una afició, és a dir, suposo que tinc un component de fantasia o de creativitat, però d'anar per casa, no sense cap pretensió, m'entens? Jo no tinc pretensions dintre del món de l'art, hi ha persones molt importants i jo no em considero res, més que una aficionada que li agrada i si algú ho puc compartir, doncs mira, tant de millor, però jo m'ho passo molt bé. I llavors em vaig començar a pintar cases... i algunes cases per encàrrec de persones que els havien de tirar a la casa i volien tenir un quadret de la casa. I llavors així he fet molts quadrets, perquè a més són de petit tamany, de cases que ja no existeixen, de masies que ja han tirat. És a dir, que actualment quan miro la meva obra hi ha una vessant quasi documental, no? D'èpoques passades que ja no hi són.
Sí, molts artistes que tenen aquest estil, no? De pintar cases, pintar monuments, pintar llocs emblemàtics que amb el pas del temps van canviant, queda aquest sentit d'una mica d'història.
Sí,
no? També.
A mi en general a la vida m'agrada tot el que és vell, tot el que és antic, tot el que té pàtina, el que ha tingut vida anterior, no? Perquè cada objecte em fa pensar en mil històries. Qui la devia comprar? Qui la va fer? A qui li devien regalar? Etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, podria... I llavors per això a mi no m'agrada, vull dir, a casa meva no trobaràs ni un llapis d'IKEA, o sigui, res que sigui nou, modern, jo només coses antigues.
Només pàtina. Coses antigues.
La pàtina és el rastre que deixa a damunt dels objectes i de les persones, és el rastre que deixa el pas del temps. Amb les persones no són les arrugues, les pigues, en fi, i els objectes, doncs això, els copets, les taques...
Parlàvem abans ho hem mencionat així, de Gabriel Ferrater, que el coneixes quan estàs a punt d'entrar a l'Autònoma, que ell
sí.
Mor al maig. El coneixes...
A l'any 67.
A l'any 67, i l'entrevistes, arribes a fer-li una entrevista?
Sí.
Quan tenies 15 anys o més, potser.
15 o 16 tenia,
no?
Sí, sí, sí. I em va dedicar un llibre. Dec ser de les poques persones que té un llibre dedicat pel Gabriel Ferrater, perquè pensa que en aquella època, Sant Jordi com és ara, que la gent fa cua perquè els signi el llibre, tot això no existia.
Clar.
És a dir, jo crec que hi ha poques persones que tenen un llibre dedicat.
I tant. I aquesta entrevista ha vist la llum?
No.
I la veurà?
Mira, jo després, que ara potser fa 10 anys o 10 o 12 anys, quan el germà del Ferrater, que havia passat tota la vida als Estats Units de professor, va tornar ja vell aquí a Catalunya, va treure un llibre sobre en Ferrater que era... ell va recollir tota mena d'articles que havien quedat dispersos en revistes, en diaris, a diferents països, i va fer un recull de tot això. I això ja donava per un llibre. Llavors el llibre acabava dient que encara ell sabia que hi havia més coses i que podria ser que sortís encara un altre llibre. Em consta que després no va sortir perquè es va morir, però quan jo vaig descobrir aquest llibre vaig contactar amb l'editor, que era el Xavier Folch, i li vaig explicar això i em va dir, doncs podria ser interessant. Llavors ens vam trobar a Barcelona en una cafeteria i li vaig fer entrega d'aquesta entrevista, que clar, no et pensis que són quatre fulls, són preguntetes i tal, no? Però no, té la curiositat que està inèdita, de que no va sortir mai d'aquesta revista de l'escola, i sí que seria interessant que es publiqués o que es recollís o... Però ja et dic, després es va morir el germà també.
Bé, potser aquest any seria
sí.
Idoni, no? Ja que és l'any
Ferrater. Sí, no sé ben bé on. No estic esperant que vingui gent a oferir-me coses.
Però... Perquè, clar, hem dit abans que vas estar molt al costat, no? Vas, molt propera a la figura del Gabriel Ferrater. Com va ser la teva relació amb el Gabriel Ferrater durant els últims anys?
Bueno, però és que això hi ha hagut una sèrie de... de coses rares que no corresponen a la realitat. És a dir, la meva relació amb el Ferrater va ser una relació entre ell i jo. I res a veure amb Sant Cugat, ni amb el Mesón, ni amb res. Era perquè érem veïns, bueno, vivíem a 50 metres, m'entens? I ens anàvem veient i retrobant, i de vegades al tren, i vaig estar a casa seva, em va dedicar el llibre, i em va parlar d'autors alemanys, que també eren interessants, que jo no coneixia, perquè per mi en aquella època va ser una època en la que vaig començar a descobrir moltes coses, a nivell de música, a nivell de poesia, perquè tenia moltes inquietuds, no? Jo ja tenia llibres de Baudelaire als 15 anys, i de Flaubert, i de, en fi, de poetes alemanys, i ell en sabia molt i parlava alemany, i en fi, ell va trobar molt curiós que una noia joveneta pues, es presentés un dia a casa seva amb el llibre i li digués: què me'l dediques? M'entens? I sí. Llavors, vull dir, clar, em va fer entrar a casa seva i vam estar hores i hores, però per ell suposo que va ser una anècdota. I a partir d'aquí ens vam anar trobant pel carrer, perquè era així, no? El que passa que el que va ser molt interessant és la manera en què realment ens vam conèixer, perquè és que no ens coneixíem de res. Simplement que jo entrenava a les monges, a l'equip de bàsquet, i als vespres es veu que ell, quan acabava de treballar a casa seva, perquè ell feia traduccions amb la Marta Passarrodona i feia coses, i llavors se n'anava al Mesón. I és quan, diguéssim, ja bevia i es desmadrava una mica. I llavors passava o davant de casa nostra, que nosaltres vivíem al carrer Sant Jordi, on anys més tard hi havia el Parulari Patufet, que era una torre amb jardí, o passava davant de on estàvem entrenant. I llavors ell, des de la Rambla Ribatallada, pues es posava així, a la paret, hi havia una paret de totxana, i es posava així i mirava una estona. I jo me'l mirava i sempre pensava: aquest senyor deu ser estranger, perquè el veia tan diferent de lo que es veia per Sant Cugat, que em va cridar l'atenció, no? I un dia, una noia que també estava allà al bàsquet, no sé, li vaig fer un comentari i li vaig dir: aquest senyor, qui, tu saps qui és? I ella em va dir: ah, viu a la meva escala. I jo vaig dir: què? I va dir: sí, sí. I jo vaig dir: i qui és i què fa? I clar, la nena aquella no en sabia res, però va quedar que li preguntaria a la seva mare. I llavors la propera vegada que ens vam veure va dir que la seva mare havia dit que era escriptor. Oi, i llavors ja, ja em va interessar molt més encara. I bueno, i a partir d'aquí va començar aquesta relació, que va ser molt, molt especial. Tampoc la vull explicar del tot, perquè hi ha moltes coses que me les guardo.
I tant, i tant. Per tancar ja el tema, Gabriel Ferrater, l'any 81 vas organitzar l'homenatge, no? L'homenatge i on...
Exactament. Mira, l'any 81 jo estava pensant que l'any següent faria 10 anys de la seva mort. I llavors vaig pensar: pues no, no pot ser, s'ha de fer abans. I per això, quan feia 9 anys, que no és normal, sempre és als 10, als 20, als 100, als 9 vaig dir: és ara que s'ha de fer aquest homenatge. Llavors jo estava al Consell de Cultura, que vaig estar molts anys amb totes les entitats de Sant Cugat, que decidíem sobre el repartiment econòmic que feia els diners que, diguéssim, l'Ajuntament donava a les entitats feien propostes, i llavors jo vaig fer aquesta proposta va tenir recolzament per part de la Dolors Vilarassau, persona importantíssima a Sant Cugat, que era de l'agrupació teatral Maragall, i llavors el Club Muntanyenc també, és a dir, van haver-hi quatre entitats importants que van recolzar el fet de fer-ho, i llavors vam fer un pressupost, que també era complicadíssim fer pressupostos de què podria costar tot plegat, i finalment es va aprovar, i era un pressupost de 150.000 pessetes, que fins aquell moment era l'acte més car que havia sufragat l'Ajuntament de Sant Cugat, i vam aconseguir, doncs, que es fes. I després, a l'hora de la veritat, la feina la vaig fer entre jo, la Dolors Vilarassau, l'Alba Roda i gairebé ningú més. O sigui, ens vam mobilitzar, jo vaig fer tota la part de les plàstiques, i la Dolors va fer el tema de la taula rodona, i la veritat és que va ser un acte molt important, jo crec que dels més importants que s'ha fet a la història de Sant Cugat. El que passa que en aquell moment entenc que el nivell de Sant Cugat, de la gent de Sant Cugat, no arribava. O sigui, hi ha gent que ni se'n recorda, per no dir-te, que s'havia fet.
Bé, hem parlat de l'any 81, quan es fa aquest homenatge, i bé, ara tu estàs jubilada ja, no?
Sí, fa pocs anys, sí.
Des del 93 que has exercit com a professora de conservació i restauració de materials arqueològics a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns de Catalunya. Aquí com hi arribes, realment?
Aquí vaig estar 25 anys. Uh-huh. Va ser la millor feina de la meva vida i l'última també. Jo a l'Autònoma vaig estudiar Història de l'Art, després vaig fer Restauració a Belles Arts i després vaig demanar una beca de la CIRIT, que ara ja no existeixen, per anar a Alemanya, aprofitant que ja que parlava l'idioma, doncs vaig fer un estatge de 3 mesos a Alemanya amb el tema de la conservació i restauració. I jo coneixia en Xavier Figueres, que era un senyor que encara viu a Sant Cugat, i que un dia me'l vaig trobar justament a la inauguració d'una exposició i em va dir, escolta, Doris, tu, que no sé què. I bueno, em vaig presentar amb aquesta sol·licitud que feien de professors i vaig entrar. I després, anys més tard, vaig passar les oposicions, perquè és una escola única a Catalunya. En aquella època només hi havia una a Madrid i la de Barcelona, i llavors, esclar, era a partir de zero. Llavors també hi havia molt... Jo estava fent el doctorat, justament, havia acabat els cursos de doctorat i anava a començar la tesi, i en aquest moment va i em surt aquesta feina. És a dir, posar-te a donar classes de coses que no hi ha llibres, ni que puguis recomanar als alumnes, ni per tu mateixa, perquè no hi havia bibliografia de res, de temes de restauració. Així que jo, gràcies a l'alemany, doncs anava a Alemanya, comprava llibres, em feia enviar llibres, subscripcions de revistes, i va ser moltíssima feina i vaig haver de sacrificar la tesi doctoral.
Bé, hem dit ara ja jubilada, i també sabem que t'agrada moltíssim la música, no? I t'hem demanat també, per tancar totes les entrevistes, demanem una cançó. Vull que m'expliquis quina cançó has triat i ja també si pots relacionar amb l'estil de música que més t'agrada, doncs seria ja perfecte per tancar.
Clar, en aquella època per mi era Bob Dylan. Va ser com una primera gran descoberta. Primer, abans ho explicava, als 13 anys els meus pares em van regalar primer tocadiscos i a partir d'aquí vaig descobrir la música soul, que era molt de l'època, i després, més tard, el Bob Dylan, que amb aquests ambients hippies doncs sonava per tot arreu. I a preguntar-me una cançó favorita, jo de seguida vaig dir Forever Young, perquè és una cançó que, a part de que tothom la coneix i és molt típica i tòpica, és una cançó que parla de que, diguéssim, de que cal mantenir-se sempre jove des del punt de vista no del cos, com és ara, sinó de la ment, no? De continuar sent creatiu i estar a favor de les coses i, en fi, de superació, encara que també llegis, no? Ara és al revés. Ara, Forever Young, la gent deu pensar que és el cos, que has d'estar molt guapo, molta gimnàstica, operacions i demés.
Sí, han canviat una miqueta els pensaments.
The times are changing, sí.
Doncs, Doris Josler, moltíssimes gràcies per haver estat al Connectats, per haver-nos explicat totes aquestes experiències i tota la teva vida vinculada també a Sant Cugat. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Fins una altra. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay.
teaches that you grow up to be true, that you always know the truth and see the light surrounding you. That you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay. Joyful, may your song always be sung, and may you